l'Infovespre.
Bona tarda, és dilluns 26 de novembre de 2018, l'endemà de l'acte en el que es va recordar i homenatjar les tres persones que van perdre la vida a causa del bombardeig per part de l'aviació italiana, aliada de les tropes franquistes a les acaballes de la Guerra Civil, concretament la matinada del 24 de novembre de 1938, ara fa tot just 80 anys. Per això avui volem tenir el testimoni de víctimes i familiars afectats pel brutal atac aeri que va commocionar Calella. De seguida l'escoltarem abans, però ens presentem. Jordi Terme, bona tarda.
Bona tarda.
Nil Masats, els controls tècnics, i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. La Valentina Feliu i en Domènec Codina van viure en primera persona el bombardeig del 38. En Pere Font ho va fer a través de la seva mare. Tindrem avui el seu testimoni a l'Infovespre.
Per recordar les víctimes del bombardeig, s'ha col·locat un monòlit al carrer Riera, entre el centre dels tres punts, on van caure les bombes franquistes. Es va inaugurar ahir en un emotiu acte que compta amb la participació de la directora general de la Memòria Democràtica, l'historiador Agustí Alcoberro i l'alcaldessa de Calella.
Els metges protesten avui per la sobrecàrrega de treball i la falta de recursos que s'arrosseguen des de l'època de les retallades, la qual cosa ha provocat una situació que consideren insostenible i que està afectant la qualitat del servei que es presta als pacients.
El sindicat convocant Metges de Catalunya assegura que més del 60% dels professionals de l'Hospital Sant Jaume han secundat la vaga durant el matí i que la xifra arriba a superar el 90% a l'ambulatori. Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva rebaixa la dada fins al 18% en el cas de l'hospital i al cas del CAP el seguiment és del 70%.
Òmnium Cultural ha convocat la 13a edició del Premi Sant Boli de Narrativa Escolar i el 8è Premi Pisiganya de Poesia Escolar. El certamen s'adreça a autors d'entre 6 i 18 anys i s'atorgaran en el marc de la festa el Tinter de les Lletres Catalanes.
Maria Major, responsable dels Premis Literaris i membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural, ha posat en valor el paper i la contribució de les mestres a l'hora de fer créixer els certàmens literaris de narrativa i poesia escolar.
I la companyia Teatre al Detall sabrà avui si s'emporta el Premi Butaca al millor espectacle familiar del 2018 per l'espectacle La nena del Pardals. El veredicte es donarà a conèixer avui en una gala que se celebrarà a Sant Cugat.
Per Txell Botell i Xavi Idáñez, els productors, l'esforç i la il·lusió de tot l'equip és emotiu d'aquesta seva primera nominació als premis que concedeix al públic.
Un monòlit al carrer Riera recorda el bombardeig mortal sobre Calella durant la Guerra Civil, un element de la senyalítica del Memorial Democràtic que rememora els fets d'ara fa 80 anys quan a la matinada del 24 de novembre del 38 els bombarders de l'aviació italiana aliada van causar amb els seus projectils tres víctimes mortals, una dona i un pare i fill d'una mateixa família, tots tres veïns de Calella.
Ahir es va celebrar l'acte de commemoració i homenatge a les víctimes, on van parlar amb persones que, ben petits, van viure el bombardeig o familiars d'aquells que el van patir.
Hem recollit el testimoni de la Valentina Feliu, en Domènec Codina i en Pere Font en un document sonor que us oferim a continuació.
Jo tenia cap a 9 anys, encara no els tenia, i quan vaig rebre, perquè clar, quan va explotar les bombes va fer una remor molt grossa, però nosaltres, jo estava amb la meva mare i una germana més petita, el meu pare era a la guerra. Mira, si el meu pare hagués sigut a casa segurament que hi hauria mort, perquè el sostre de l'habitació que jo dormia, o sigui que havia de dormir, va caure. Però com que el meu pare era a la guerra, jo dormia amb la meva mare i amb la meva germana i no em va passar res. Ara, això sí, l'estruendo va ser enorme. Jo em havia despertat, feia poder un quart, amb ganes de fer un pipí, i vaig dir a la meva mare: mama, tinc ganes de fer un riu. Teníem la gibrelleta dintre l'habitació, perquè com que el vàter el teníem a dalt d'un terrat, per no aixecar-me de la nit i anar al terrat, la meva mare em va dir: fes el riu a la gibrelleta, fill. I jo, esclar, estava com endormiscada, vaig fer el riu amb una espardenya que hi havia al costat de la gibrelleta. Quan vaig haver fet el riu, li vaig dir a la meva mare: mama, m'he equivocat i he fet el riu en l'espardenya. Diu: bueno, fill, boca-la i posta al llit, que boqués en la gibrelleta. I tal dit, tal fet. Al mateix moment que em vas posar al llit, la meva mare va apagar el llum, perquè en aquells bonses no, encara hi havia llum, no havia caigut la bomba. I automàticament, bueno, es va sentir allò, va ser una cosa una cosa que jo no l'havia sentida mai de la vida, ni la vull tornar a sentir, ni... I quan vam mirar de sortir, vàrem obrir la porta del cancell que donava a l'escala, i a l'obrir aquella porta van caure tots els vidres que hi havia a dalt de la porta, que com una targeta, diem, com una finestreta a dalt de la porta. La meva mare va cridar els veïns, perquè els veïns ja estaven per allà al carrer, ja se sentia la remor, i va dir: soc la Carmen, em penso que tenim l'escala a terra. I els veïns varen mirar amb una espelma, amb mistos: no, baixeu a poc, l'escala no li ha passat res, baixeu. Varen baixar i llavors se'n varen anar, no sé si heu sentit mai a parlar dels pins d'en Patuel, aquí, aquesta carretera, doncs pues aquí hi havia els pins, que encara hi són, i hi havia la casa de pagès, que hi vivia un matrimoni gran. Érem amics amb ells, els coneixíem, vàrem pujar allà dalt, la meva mare plorant, nosaltres també, i aquell home, que eren un matrimoni grans, no tenien fills, de seguida ens varen conir i ens van dir: no ploreu, aquí us quedeu, perquè la meva mare va dir: penso que tenim la casa a terra, perquè nosaltres no vam sortir a la banda de fora, ja vam sortir cap al carrer, diem. I llavors aquell home, recordo que ens va dir: aquí teniu vivienda fins que acabi la guerra, no us moureu d'aquí. I així va ser. I llavors resulta que el dematí, quan es va anar fent de dia, perquè nosaltres verdaderament ens en vàrem anar sense saber el que havia passat. Sabíem que havien caigut tots els vidres, però tampoc no sabíem exactament on havia tocat. Com que la meva mare li va dir a aquell home que teníem la casa a terra, aquell home, me'n recordo, que va dir: Carmen, no sé si la teva casa és a terra, però perquè ell tenia al costat, aquí hi havia calmatons, i al costat mateix aquell home tenia una casa, però no hi vivia ningú, la feia servir de magatzem. Aquella casa havia volat tot ella. Diu: la teva no sé si és a terra, però la meva no hi és, ha volat. I així va ser. Quan vàrem baixar, quan ens en vàrem entrar, era el que havia tocat. I va ser una pena molt grossa. Se tractava d'unes famílies molt bones, tant aquests d'aquí com aquí al carrer Sant Isidre. Aquí al carrer Colón hi havia una senyora que es deia Rosario, que era un tros de pa. Per cert, que té nets aquí, té nets. I mira, la vida va ser molt trista, molt... Al cap de 4 mesos va acabar la guerra. 4 mesos i poc va acabar la guerra. I l'hem recordat de tota la vida. L'hem recordat de tota la vida. Perquè ja t'he dit, la gent, tothom, no s'ho mereix ningú, però se tractava de gent molt bona, molt bona, molt. Aquest, en Xavier i en Jaume, són els nets, i jo estic contenta que s'hagi fet, però si t'haig de dir la veritat, trobo que s'ha fet molt tard. A mi m'hauria agradat que, com ara la mare d'en Xavier i la tia, i ho haguéssim pogut veure, perquè s'ho mereixien, veure que la gent recordaven.
Doncs jo recordo que, com que el meu pare era a la guerra, per comptes de viure al carrer de Colón número 29, dormia a casa dels meus avis, que era a l'altra banda del carrer de Colón, i ens ajuntàvem amb la família, perquè com que no podíem ni menjar ni res, ens ajuntàvem i fèiem pinya, i dormien allà. I la bomba va caure dues cases més al costat d'allà on dormia jo, i dormia dalt, i va baixar tot el cel ras sencer. Vaig tenir la gran sort que dormia en un llit, que hi havia aquest llit que hi havia abans de ferro amb unes branes altes, i tot el cel ras va quedar repenjat a les dues branes, i jo vaig quedar sota mirant-me, no mirava res, i llavors me van rescatar, i vam sortir al carrer, i vam veure molta pols, i a la cantonada d'aquí, entre el carrer de la Riera i el carrer Colón, hi havia els cotxes que enfocaven per aquí on va morir la família Barceló. O sigui, aquest és el record que tinc jo, perquè jo tenia 6 anys llavors, i el recordo és això. I després me'n recordo la grandíssima misèria que van passar durant els anys de la postguerra. El meu pare el van el van agafar presoner. La meva mare el va anar a rescatar a la presó d'Orduña amb uns avals dels franquistes amics que hi havia en aquells moments. Es van haver de vendre una casa que teníem al carrer Sant Antoni. Vam recollir 600 pessetes i amb aquestes 600 pessetes van anar a rescatar el meu pare, que estava tancat a la presó d'Orduña. Quan va venir a Calella, a les 24 hores, com que ell havia sigut, era d'Esquerra Republicana, com que ell havia sigut un home que havia format part d'un comitè que repartien els refugiats que venien d'Astúries, doncs una família es veu que es va sentir molt ofesa perquè li va portar un refugiat, el van denunciar i llavors el van tornar a tancar altra vegada un altre camp de concentració de la Chatarra de Barcelona, fins que al cap d'un temps interminat, no ho sé si va ser un any o no sé, llavors el van deixar anar. Llavors va venir la segona part, van arribar aquí, despedits automàticament de la feina, tant el meu pare com la meva mare. O sigui que jo puc dir, i ben clar perquè és la veritat, a mi, en Franco i els seus col·laboradors van intentar matar-me de totes les maneres possibles. Primer tirar-me bombes i després matar-me de fam. No vam aconseguir-ho, no vam aconseguir-ho. O sigui que l'única cosa que espero, morir-me dient visca la República i visca Catalunya.
Vostè i tota la seva família van ser testimonis d'aquest bombardeig, però tots, almenys en aquell moment, van estar bé? En cap moment van tenir ferides?
No. Vam tenir la gran sort, i això que aquí vivien bastanta família, eh? O sigui que estàvem agrupats, els meus avis, tres tios meus, nosaltres, o sigui, eren quatre o cinc famílies que estaven aquí. I vam tenir la sort de que no van ferir ningú. Inclús tots els que van anar a la guerra van tornar tots. O sigui, en aquest sentit vam ser uns afortunats. Sí.
Però coneixia a les tres víctimes de les bombes?
Sí, home, sí, esclar. Bueno, la família de Barcelona no els coneixia tant. Me quedaven una mica més apretats. La que coneixia molt era la Maria Atenes, que era promesa amb un tio meu, un germà de la meva mare. Me'n recordo tota la vida. Esclar, vivim davant per davant. O sigui que els coneixia perfectament.
I és una nit, una matinada, que deu haver recordat tota la vida, que li deu haver marcat la vida.
Sí, el que passa que vam tenir la sort de que era molt petit, tenia 6 anys. Els que he sentit els testimonis que tenien 11 i 12, aquests segurament que van quedar més afectats. Però jo el tenia 6 anys, doncs sí, me'n recordo, però sentir de dir que m'ha afectat, no. Es va oblidar. Les cases que em vam dir tota la vida i fins que es van arreglar, les cases rompudes, es van convertir en el nostre camp de joc. Anàvem a jugar allà, i mira, així es va anar la vida. Era petit, tenia 6 anys. Sí.
Es va haver de canviar de casa després de que caigués?
No, perquè la casa que jo dormia aquell dia era la casa dels meus avis. Jo dormia al carrer Colón, però a l'altre costat del carrer Colón. I aquella casa no va quedar ni un vidre, però no va ser afectada. No, aquella casa no. La que va quedar afectada va ser allà on vivia, allà on va tirar la bomba. La bomba la van tirar dues portes més avall.
Ella va quedar colgada a la casa d'aquí, que era Riera 34, i el seu pare va morir, i el seu germà petit, que tenia 11 anys, també va morir. I la seva germana i la seva mare, que estaven a la cuina cuinant en aquelles hores, perquè repartien matós per al poble, doncs els va caure la teulada, però no els va poder fer molt de mal. I ella sempre tenia present en aquest moment i el recordava amb un terror impressionant. No podia veure mai una pel·lícula de guerra perquè les bombes la commovien, no? Jo el que sé és les explicacions que ells ens van donar, no? Que van estar, després del bombardeig, van anar a viure a la vinya, que era aquí mateix, aquí a la, era la plana, on tenien una petita barraca, i allà van anar a viure fins que van poder llogar una casa al carrer Burguera.
Vostè, aquest acte, aquest homenatge, creu que s'ha de fer, o creu que, igual que hi ha gent que potser pensa que és millor no remoure el passat?
No, jo crec que les coses s'han de cebre i no s'han d'amagar res, sinó perquè la memòria és el que ens fa bé a persones i ens fa viure el present. Vull dir, si no tenim memòria, no hi ha present.
També hi ha molta gent que diu que aquest acte arriba tard. Vostè creu que això, que és tard, s'hauria d'haver fet abans?
Sí, això és veritat. Vull dir, els actes tots aquests s'haurien d'haver fet ja fa 40 anys. Perquè, vull dir, després de la dictadura no va haver-hi, no es va remoure res fins, mira, ara ja fa 40 anys més, per això som 80 anys d'aquest acte. Però vaja, jo crec que això, la memòria no es pot perdre mai, i principalment la memòria històrica. Hem de recordar el que va passar i com van viure els nostres pares aquest afer.
www.radiocalella.cat.
Quan arriba el Nadal, Botànic Floristes, tot un univers d'elements decoratius creats amb imaginació a partir de la bellesa natural de la fusta, de les plantes i de les flors. Deixa't emocionar per la màgia del Nadal amb la decoració nadalenca i articles de regal de Botànic Floristes. Botànic Floristes, Passeig d'Europa 31-37, Pineda de Mar. També pots visitar i fer les teves compres a botanicgroup.com.
Imprimir o revelar. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Fotografies que pots portar a revelar en USB, targetes de memòria i a través de Wi-Fi amb l'aplicació de Fuji per mòbils. Descobreix la diferència i guarda els millors moments de la teva vida en paper fotogràfic d'alta qualitat. També disposem de servei per fer-te fotografies per documentació. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Carrer Sant Pere, 74, Calella.
Net i Polir, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Productes de neteja de gran eficàcia i molt indicats per la correcta conservació de la maquinària i les superfícies. Net i Polir disposa d'una àmplia gamma de productes, detergents i abrillantadors per rentavaixelles industrials, així com desengreixants per emulsió per cuines, forns i planxes. Net i Polir. Telèfon 633-555-878.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Ràdio Calella. Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
7:49, seguim en directe a l'Info Vespre. Els metges de l'Hospital Sant Jaume i del Cap de Calella s'afegeixen a la vaga. El sindicat convocant metges de Catalunya assegura que més del 60% dels professionals de l'Hospital Sant Jaume han secundat la vaga i que la xifra arriba a superar el 90% a l'ambulatori. Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva es rebaixa la dada fins al 18% en el cas de l'hospital, assegurant que només s'han aturat 17 dels facultatius de tota la plantilla i que en el cas del Cap el seguiment és del 70%, és a dir, per part de 7 dels 10 metges del torn.
El delegat del Sindicat de Metges de Catalunya a l'Hospital Sant Jaume, Ricard Terrades, ha negat les xifres de seguiment que ha facilitat la direcció de l'Hospital Sant Jaume i del Cap de Calella, perquè, segons diu, no incomptabilitza els professionals que estan garantint la prestació de serveis mínims. Són declaracions a l'Info Migdia.
No ho comparteixo. Aquestes dades no corresponen en absolut amb les meves. En absolut, el nostre seguiment és al voltant, depèn dels serveis, entre el 60 i el 90-95% a nivell d'hospital, i a nivell de primària entre el 90 i el 100%. No admetrem en cap moment que pugui haver-hi doncs, deteriorat i que l'assistència, per exemple, de pacients oncològics es vegi malmesa, no? O sigui, estem fent tota la cirurgia oncològica que hi ha, i això doncs, depèn. Si ells consideren doncs, que això són metges que treballen perquè treballen, no ho fan per responsabilitat i perquè són de serveis mínims.
Ricard Terrades ha assegurat que els professionals s'han vist abocats a la vaga per exigir revertir una situació insostenible que s'arrossega des de l'època de les retallades. Als usuaris se'ls demana comprensió.
Canviem de qüestió. El grup d'atenció a la víctima de la comissaria dels Mossos de Pineda de Mar fa el seguiment a 57 casos de violència masclista de la seva àrea de cobertura, que inclou Calella. Així ho van revelar les dues agents encarregades de fer la lectura del manifest del 25 de novembre a l'acte institucional que va tenir lloc ahir diumenge a la plaça de l'Església.
Les agents van posar veu al text unitari enguany elaborat per la periodista Ariadna Oltra, en el qual es reclamen més recursos per fer front des de la prevenció fins a l'atenció i seguiment per acabar amb una xacra social que en el que porten d'any ha causat 6 víctimes mortals a Catalunya, 43 a tot l'estat espanyol. Els Mossos també van donar dades sobre la incidència d'aquesta violència a la ciutat de Calella.
Des de Calella seguirem treballant per erradicar aquesta violència i seguirem lluitant per ajudar totes les dones víctimes d'aquesta xacra social. L'any 2017, a Serveis Socials de Calella es varen atendre 35 casos de violència masclista i actualment, des del grup d'atenció a la víctima de la comissaria de districte de Pineda de Mar, fem el seguiment a 57 casos. I el que volem és lluitar per disminuir aquest número, perquè volem aconseguir acabar amb aquesta violència.
L'acte va acabar amb l'enlairament de globus de color lila en homenatge a totes les víctimes de violència.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Òmnium Cultural anima els centres i els mestres a incentivar la participació als seus premis literaris. I és que l'entitat ha convocat la 13a edició del Premi Sant Boli de Narrativa Escolar i el 8è Premi Pissiganya de Poesia Escolar. El certamen s'adreça a autors entre 6 i 18 anys i s'atorgaran en el marc de la festa El Tinter de les Lletres Catalanes.
Maria Major, responsable dels Premis Literaris i membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural, ha posat en valor el paper i la contribució dels mestres a l'hora de fer créixer els certamens literaris de narrativa i poesia escolar. Ha recordat que les dues alumnes de l'Escola Pia de Calella van quedar finalistes al Premi Sant Bori de la demarcació.
Calella, concretament l'any passat, va quedar finalista en el Premi de demarcació perquè aquest premi té com dos nivells. Primer, evidentment, l'escola, després la demarcació, és a dir, la comarca, la territorial d'Òmnium, i després la Nacional de Catalunya. I Calella va quedar primera en la demarcació. A nivell del Maresme, pensem que té bona acollida, però no arriba a totes les escoles, que és el que aquest any intentarem fer.
La mataronina Maria Major, de 71 anys i que durant més de 40 va treballar com a mestra de primària i secundària, va incorporar-se a la Junta Nacional d'Òmnium Cultural aquest passat estiu. Ara és l'encarregada d'organitzar els Premis Literaris i la Festa del Tinter de les Lletres Catalanes.
I aquesta nit es donen a Sant Cugat els Premis Butaca de Teatre que es concedeixen per votació del públic. En l'apartat de l'espectacle familiar, un dels muntatges nominats és La nena dels pardals, de la companyia Teatre al Detall dels calellencs Txell Botey i Xavi Dañez.
En una entrevista al programa del cap de setmana de Ràdio Calella Televisió, el Camalot, Botey i Dañez posaven de relleu la implicació, l'esforç i el treball i la il·lusió de tot l'equip que hi ha al darrere de l'obra, que asseguren té la denominació d'origen Calella i que és plenament vigent.
Tothom hi ha pogut deixar l'ànima. I jo penso que al final, quan tothom hi posa el cor i tothom hi posa l'ànima, al final allò, doncs, no sé, jo crec que aquestes coses on hi poses tot tenen com un brillo especial, no?
Sí. I una bona història, també. La gent es queda amb la història i és al·lucinant, no?, que sigui un fet real, que també sí. Que parli de llibertats, tot.
També, no?, hi ha molta gent que diu, ostres, és que sembla que estigui parlant del que està passant ara, aquí. I tot això ho vam estrenar i ho vam pensar molt abans. Però és veritat, s'està parlant de dictadures, s'està parlant de llibertats, s'està parlant de lleis injustes, s'està parlant de tenir criteri propi.
La nena dels Pardals ja ha guanyat el premi al millor espectacle de la Mostra d'Igualada 2018, el de la crítica recomana del 2017 i l'enderroc de la crítica al millor disc per al públic familiar 2017. La gala dels Premis Butaca es podrà seguir en directe a través de Ràdio Calella Televisió a les 9 del vespre.
I en la crònica esportiva final, amb empat a 3 gols en el partit que han enfrontat el Club de Futbol Calella i el Cabrils, amb 2 gols dels visitants en el temps de descompte. Al minut 92, el gol del 3-2 i en el 94, el de l'empat.
L'equip que entrena Fede Saracho havia arrencat la segona part amb un avantatge de 2-0, que semblava que deixava prou encarrilat el partit. A la prèvia, el club va fer la presentació de tots els equips. En total, 219 jugadors de 13 equips base i 2 de sèniors, el masculí i el femení.
En bàsquet, el Fundació Miquel Valls han perdut a pista de l'últim classificat, l'Arenys B, per 52 punts a 49.
Els calellencs no van poder sumar una nova victòria a les dues últimes aconseguides. El Calella va fallar massa en atac, però sobretot els va passar a facturar els errors comesos en els tirs lliures.
De la seva banda, el sènior femení s'ha retrobat amb la victòria en el partit contra el Santa Perpètua, amb un resultat final de 59 punts a 47. I també bon resultat per la UE, per la Unió Esportiva en Vol Calella, que ha guanyat amb facilitat per 28 gols a 19 al Cambrils.
D'aquesta manera, els calellencs segueixen segons a la Lliga, sense cap derrota. El líder és el Banyoles.
En tenis taula, sisena victòria del Suris Calella aquest cap de setmana contra l'Arteal Santiago per un resultat d'un joc a 4.
El resultat situa les calellengues en la tercera posició de la classificació. Tenen a mà l'objectiu d'acabar entre les 4 primeres per així no haver de jugar en la fase de grups de la Copa de la Reina.
I el Termotur, de la seva banda, ha perdut per 3 jocs a 4 contra els Amics de Terrassa.
Un equip que s'ha reforçat amb un jugador de Superdivisió, Ramon Vampel. Ell ha estat determinant en la victòria dels vallesans.
I quan a la informació del Club Tenis Calella, empat del cadet femení a 2 contra el Malgrat i derrota del femení per 2-3 contra el Club Tenis Els Gorgs.
En waterpolo, el Club Esportiu Fundació Creu Groga ha guanyat de pallissa a l'Igualada B per 26-3.
I acabem amb vòlei. L'equip femení de l'Escola Pia ha guanyat el Club Vòlei Torelló per un doble 3-0. El temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
Abans, però, ens acomiadem del nostre company Jordi Terme. Moltes gràcies. Fins demà.
Fins demà.
I ara, hora de conèixer què ens separa el temps de cara a les properes hores amb Esther Batalla del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. La jornada d'avui ha vingut marcada en conjunt per una mica d'inestabilitat amb precipitacions al matí. Ara, a la tarda, han quedat restringides al vessant nord del Pirineu, on la cota se situa entorn als 1.000-1.100 metres. De cara a demà encara continuaran ben bé fins a migdia. Això sí, al matí de matinada encara la cota serà una mica més baixa, entorn als 1.000 metres, i al migdia podrà pujar fins als 1.200. A partir d'aleshores ja tendiran a minvar fins a desaparèixer. D'altra banda, parlarem d'una jornada, la de demà, també molt tranquil·la, llevat aquestes precipitacions de la Vall d'Aran. A la resta, doncs, el temps serà més assolellat, sobretot al matí, i a partir de la tarda ja arribaran més bandes de núvols als i mitjans. I del que parlem tant avui com demà també fins a migdia serà del vent de component nord i oest, que bufa moderat en cops forts i alguns de molt forts, especialment als dos extrems del país, on tenim també avís davant la possibilitat que es puguin superar els 20 o 25 metres per segons la comarca. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Tram final de l'informatiu, recordem, com sempre, la farmàcia de guàrdia per aquesta nit, que és la farmàcia Noguera, situada al carrer Sant Jaume número 87, al peu de la Nacional 2, aquí a Calella. Nosaltres ho deixarem aquí. Ara a les 8 tenen tota la informació esportiva ampliada al programa d'esports de Ràdio Calella Televisió a la banqueta, i a partir de les 9 del vespre tindran la gala en directe dels Premis Butac, en el que es coneixerà si Txell Boté i Xavi Dànyet, de la companyia calellenca Teatre al Detall, rebran el Premi del Públic. Nosaltres, amb això, ens acomiadem. Que passin molt bon vespre.
Ràdio Calella.
Segueix-nos. Comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter@Ràdio Calella TV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.